Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
A les 3 i 5 minuts, sí, Esports Sintonia, COPE Catalunya i Andorra. Això és Esports COPE, com és habitual, de dilluns a divendres, des d'ara i fins que siguin les 4 de la tarda. La salutació d'Albert Díez. Anem amb els destacats del programa, perquè el Barça acaba de preparar avui la visita al Pizjuán de Sevilla. Demà, a 9:15, el conjunt blaugrana recupera el partit pendent de la quarta jornada de la Lliga Santander, la Lliga de Primera, un Barça que, recordo, si guanya, es fica en posicions europees. Ara mateix és a 16 punts del líder el Real Madrid, que això sí, veu frenada l'escapada amb l'empat davant el Cádiz. Ja tenim preparada l'Helena Condis a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, perquè d'aquí re, a les 4, parla Xavi Hernández. A més, és notícia al conjunt blaugrana l'aprovació del nou finançament de l'Espai Barça amb un crèdit de fins a 1.500 milions d'euros. Aprovació amb un 87,8% dels vots. D'aquí uns minuts donem més detalls del que suposa això pel Futbol Club Barcelona. Ah, i tenim clàssic, els quarts de final de la Champions femenina. Real Madrid-Barça. L'anada, 22 o 23 de març a Valdebebas, i la tornada el 30 o 31 del mateix mes, en principi al Johan Cruyff. Però veurem, després li preguntem de tot plegat al Josep Maria Minguellà i al Poli Rincón. A la segona part del programa parlarem de l'Espanyol, que ja està de vacances. Torna a la feina el dia 26, el dia de Sant Esteve, a la tarda, perquè recordem que a l'Espanyol encara li queda un partit per tancar aquest 2021, el partit que jugarà el dia 31 a Mestalla i davant el València. Un Espanyol que, atenció, en parlarem després, encadena 18 partits sense guanyar, lluny de Cornellà Prat, en Lliga, entre la Lliga de Primera i la Lliga de Segona. Vaja, que l'última victòria de l'Espanyol a domicili va ser el 19 de gener de 2020 a Villarreal. Per cert, avui passa pel programa l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. Més coses, baixem un esglaó al Girona, qui ho havia de dir, fa uns mesos tanca la primera volta de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, en zona de promoció per pujar. És sisè amb 31 punts. És l'equip que marca el tall de la promoció. L'equip ja està de vacances i tornarà a la feina d'aquí 7 dies, el dilluns 27 de desembre. Més coses. Fora del futbol, perilla la celebració de la Marató de Barcelona el diumenge 3 d'abril, tot per la situació pandèmica. Fons dels organitzadors de la prova no descarten encara, en conversa amb Esports COPE, que la data es mantingui, però perilla aquest 3 d'abril per la celebració de la Marató. Una situació pandèmica que fa, per exemple, que el Baxi Manresa hagi 13 positius entre jugadors i integrants del cos tècnic del conjunt de bàsquet. I, des d'aquest matí, també sabem que Rafa Nadal ha donat positiu per coronavirus en tornar d'Abu Dhabi. Anem fins al Twitter. És la plataforma que utilitzem per interactuar entre vosaltres i nosaltres. Les enquestes. Enquesta Barça. Preguntem, la Lliga encara és possible pel Barça, sí o no? Guanya, i de forma destacada, el no, amb el 78% dels vots. I, enquesta perica, després de la desfeta a Vigo, a camp del Celta, teniu fe de puntuar a Mestalla davant el València? Sí o no? Aquí guanya, i també de forma destacada, el no, amb el 75% dels vots. Recordeu, som @esportscope a Twitter. Tenim a la Sílvia Ortiz de la coordinació i producció, Marc Pairès a la sala de màquines. En un minut ens hi posem amb un dels destacats del cap de setmana. Ha tornat Manolo Oliveros, és la veu del Barça, que ha tornat a casa seva, al Camp Nou i a la COPE.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Y en una hora, en el Camp Nou. Con los comentarios de Dani Senabre. El abrazo para Minguella, que hoy lo escuchará desde el hospital, pero el lunes ya le van a dar el alta. Paco Gémez. Recuperamos el equipo médico habitual con Joan Bajori, Elena Condis y Manolo Oliveros. Camp Nou, Oli, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes del tiempo.
¡Bravo,
de
bravo, bravo, bravo!
¡Qué bien, Oli! Gracias.
Cuidado, Dembélé centrando el remate. Gol, gol, gol.
Ahí lo tienes.
Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, chaval, el centro fuera. Enzo Rocco, Dembélé, Dembélé, parate antes para Gavi, tiro fuera. Con la zurda cerca del palo derecho.
De
mira,
diferencia.
Mira, mira, Ferran Badía.
Qué pase le ha filtrado Gavi.
Va a llegar para Tete Morente. Tete Morente se mete en el área, tiro. Gol, 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 gol.
Le dobla la mano a Ter Stegen, ¿eh?
La otra pregunta es si Ter Stegen puede exacto hacer algo más o no. Porque le pasa va dura, pero le pasa cerca.
¡Tete Morente! ¡Gol!
No, hombre, no.
¡Gol de Pera Milla!
Bueno, bueno, bueno. Pera
Milla.
Pero en 40 segundos.
Gabi, Dembélé, Dembélé, Dembélé. Gabi, 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 Gabi. Balón atrás. Se la prepara Nico. Gol, 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 gol. Segundos antes, termina el partido. Victoria agónica del Barça de Xavi, con goles de Gavi, Nico Chuclá. Barça 3, Elche 2, 3 puntos importantísimos.
És l'últim capítol del Futbol Club Barcelona, en aquest cas a la Lliga de Primera, la Lliga Santander. Ara mateix el Barça 7è, 27 punts, fregant les posicions europees, i amb aquest partit pendent que té demà, partit de la quarta jornada, al Pizjuán, a partir de 2:15 de la nit. Per aquí comencem a caminar. Parlem de la convocatòria del Barça, esperant la compareixença de Xavi Hernández. És l'última estació que li queda al Barça abans de tancar aquest 2021. Partit entre segon i setè. Segon Sevilla, setè el Barça. Estem a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona. Saludem Elena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Insistim, tot esperant Xavi. Primer parla Xavi, 4 de la tarda. Era 4:45. A les 4 de la tarda parla l'entrenador del Barça i després entrenarà el conjunt blaugrana. Amb quines novetats? Perquè d'inici només veiem que pugui recuperar un jugador, en aquest cas Piqué, que estava sancionat davant l'Elx.
Sí, serà l'única novetat que s'espera a la convocatòria del Barça, la tornada de Gerard Piqué després de complir sanció. La resta, en principi, seguiran a la infermeria. És dubte Serginho Dest, però no es recuperaran ni Pedri ni Ansu Fati, a qui se'ls espera en el primer partit de l'any, el 2 de gener a Mallorca, ni tampoc Braithwaite i Memphis, que estarien disponibles a mitjans de gener. L'equip tancarà demà el seu any al Sánchez Pizjuán a 2:15 de la nit. Una victòria que necessiten els de Xavi per seguir escalant posicions i situar-se en zona Champions, i que creuen que després de guanyar l'Elx els donarà una mentalitat guanyadora per poder sumar 3 punts més. Com et deia, la CUP tenen novetats a partir de les...
Segueix, Condis.
A partir de les 4, roda premsa presencial de Xavi Hernández. No es descarta que sigui l'última presencial per les restriccions Covid. Possiblement l'1 de gener es tornaria a les rodes de premsa telemàtiques, i a les 6 l'entrenament de l'equip. Hem de dir que, per exemple, Ousmane Dembélé ja és a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva, ha arribat 3 hores abans de la sessió.
Molt bé, ara et pregunto, perquè tenim en l'horitzó aquesta segona finestra d'entrada i sortida de futbolistes d'aquesta temporada, però perquè us feu una idea, aquesta és la realitat del Barça, en veu del seu entrenador, Xavi Hernández.
Este es el camino, al final, para seguir creciendo hay que sufrir, hay que volver al modelo, insisto, hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido, y me sorprende muchísimo. Creo que ese es el camino y el futuro del club. Cuando yo digo que están marcando diferencias, no estoy mandando un mensaje para los veteranos, ¿eh? El trabajo que está haciendo Busi, o Piqué, o Jordi, o el mismo Ter Stegen, De Jong, que se están dejando la vida en el campo, es espectacular, ¿eh? Lo que sorprende es que son chavales de 17, 18 años los que dan las asistencias y dan los goles, pero no significa que sea una crítica para los demás.
Es a dir, el model i els joves. Gavi, Nico, Ferran Jutglà també s'apunta a la festa. A veure, del que tenim per davant, Condis, hi ha moviment a oficines?
Doncs ara mateix està tot bastant aturat. Esperen al Barça que hi hagi moviment en el mercat, és evident, en les properes hores, perquè Xavi ha demanat reforços en atac, ho considera necessari i imprescindible. Així li ha transmès tant a Laporta com a Mateu Alemany. El gran desitjat, ja ho sabeu, és Ferran Torres. De fet, l'acord del Barça amb el jugador per 5 temporades és total des de fa setmanes. A més, el propi Ferran li va traslladar a Guardiola que vol sortir, que vol marxar en directe al Camp Nou, i el fitxatge serà una realitat, però si es compleixen dues premisses. La primera, l'acord amb el City. Fons del Barça ens expliquen ja des de fa dies que estan disposats a arribar als 45 milions d'euros. I l'altra, que és molt important i que no paro de repetir-la, perquè així m'insisteixen des del Barça, és que hi hagi sortides al gener. Si no se'n va cap futbolista, el marge salarial no permet incorporar a cap fitxatge. L'altre davanter que es valora és com una figura que pot substituir la baixa del Kun Agüero és Cavani, l'uruguaià que va contractar el juny amb el United. Queda lliure el gener i fonts properes al seu entorn ens diuen que està com a boig per vestir la samarreta del Barça. No és una petició Cavani expressa de Xavi, com sí que és el cas de Ferran Torres, però el seu bagatge golejador, la seva experiència i la seva competitivitat el fan un perfil molt interessant que encaixa dins del que necessita l'equip d'aquí a final de temporada. Però insisteixo, Albert, perquè sí, es concretin entrades, perquè es concretin dues incorporacions en atac, que és el que demana Xavi Hernández, hi ha d'haver sortides. Si no, no hi ha espai salarial.
Obrin la porta per deixar sortir abans de que puguin tornar a entrar. Molt bé, Condis, ho tinc tot apuntat. Et deixo pendent de Xavi Hernández. Gràcies.
Perfecte, fins...
Ara.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla, y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i gairebé 20 minuts de la tarda. Més coses en clau Barça, després Minguella, també Poli, però tenim més coses com, per exemple, el finançament de l'espai Barça, autoritzat pels socis. 87,8% dels vots donen suport a la iniciativa de la Junta Directiva que encapçala Joan Laporta per aconseguir aquest crèdit de fins a 1.500 milions d'euros. Aquest és el president del Barça.
Assumimos la responsabilidad, asumimos el encargo que nos han dado los socios de trabajar todos juntos, todo el club, a una, para conseguir la mejor financiación para el Espai Barça. Y lo haremos con una gran eficiencia, estoy convencido, y con la máxima transparencia.
Aquest és el mandat. Clar, la pregunta que ens fem ara, i a partir d'aquest moment, què? I a partir d'ara, què? Víctor Navarro, la resposta. Bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs el full de ruta està dissenyat ja i al maig entraran les grues al recinte del Camp Nou, començaran les obres en quan acabi la temporada del Barça i duraran fins a finals de 2025. Com sabeu, i vam escoltar aquí, en una compareixença del club, van informar que jugarien un any fora del Camp Nou. Primer es va parlar del Johan Cruyff, però es va descartar com a possible seu, i després va sortir el nom de Montjuïc. És l'estadi que té gairebé totes les opcions de ser la seu del Futbol Club Barcelona aquell any, però també és cert que el Barça està buscant alternatives fins a l'últim moment per evitar jugar a Montjuïc. Veurem què passa a mesura que avancin els mesos. De la resta d'obres, l'estadi, ja sabeu, costarà 900 milions, però 420 es destinaran al nou palau, un petit palau i una pista de gel, a més de 100 milions a un hotel, unes oficines i una estació d'autobusos. Tot això, la resta d'instal·lacions, s'acabaran el 2027. I, per cert, hem escoltat a Joan Laporta dir que treballaran amb eficiència i transparència i, segons ha pogut saber aquest programa, la intenció del club és anar explicant periòdicament com van les obres de l'Espai Barça en diverses rodes de premsa.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I aquest dilluns, en aquest inici de setmana, també és notícia la Champions. La Champions femenina, perquè tenim clàssic. Real Madrid, Futbol Club Barcelona, clàssic als quarts de final. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Albert. I els duels es jugaran el mes de març. El 22 o 23, l'anada a Madrid. I el 30 o 31 de març, la tornada a Barcelona, per què no, al Camp Nou. El club encara no ens confirmen si estan treballant en el tema, però hauríem de fer-ho. La resta dels quarts de final seran Bayern-PSG, Juventus-Olímpic de Lió i Arsenal-Wolfsburg, en aquest sorteig que s'ha celebrat avui. També s'ha sortejat la resta del camí cap a la final de Turí, prevista pel 22 de maig, i en cas de passar ronda, el Barça s'enfrontaria a semifinals al vencedor del duel Arsenal-Wolfsburg. Evita el Barça, el PSG i l'Olímpic a semis, dos dels equips potents, però si s'enfronta al Wolfsburg, seria el butxí de fa dues temporades del Barça en aquesta Champions. En aquest cas, la tornada de semis, el Barça l'hauria de jugar a camp contrari. Unes semis que jugaran el 23 o 24 d'abril l'anada i el 30 d'abril o l'1 de maig la tornada. Jonathan Giraldez, el míster blaugrana, destaca què significa jugar contra el Real Madrid.
Bé, sobretot motivació. Al final, jugar un clàssic, jugar contra el Real Madrid, és un extra de motivació perquè és un equip que coneixem per la rivalitat que hi ha històrica entre clubs, per tant, jo crec que ho afrontem amb molta motivació. Bueno, serà un molt bon partit, encara queda moltíssim. Vam jugar l'altre dia, va ser un partit molt complicat contra un equip que venia d'una dinàmica negativa i que potser amb el canvi d'entrenador va millorar el seu joc respecte al que venia fent fins al moment.
1-3 va acabar el clàssic de la Lliga fa unes setmanes amb aquest canvi d'entrenador, amb Alberto Toril al comandament de l'equip blanc. També li hem demanat l'opinió sobre aquest duel fratricida a l'especialista Copa en futbol femení, Andrea Peláez.
Pues hemos tenido bastante mala suerte, que es que uno de los dos equipos españoles en Champions se quede por el camino y no pueda avanzar a semifinales. Real Madrid-Barça, yo creo que es evidente que es favoritísimo el Fútbol Club Barcelona, porque ahora mismo es el mejor equipo de Europa, yo creo que por encima de Lyon y Wolfsburgo. Y porque el Real Madrid tampoco atraviesa uno de sus mejores momentos. Es verdad que se ha plantado en cuartos en su primer año en la Champions, pero en la Liga ya lo estamos viendo, lo que le está costando ganar. Y a ver, para marzo pueden cambiar mucho las cosas, que es cuando se van a enfrentar ambos, pero yo creo que no hay ningún tipo de duda que el Barça será el equipo que se plante en semifinales.
L'anècdota del sorteig aquest matí ha estat una situació similar a la que es va produir en el sorteig de Champions masculina amb la rada, amb les boles i tal. Ha sortit la bola del rival de la Juve, el Wolfsburg, que no podia ser perquè estava en el mateix grup. Però en aquest sorteig sí que estava previst això i, per tant, el Wolfsburg ha anat a l'emparellament següent.
Només hem fregat la tragèdia. Només hem fregat la tragèdia. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Puede que no.
no te haga falta nada.
3 i 24, anem camí de dos quarts de 4 de la tarda. Això és Esports Copia, emissora Escopi Catalunya i Andorra. Estan escalfant Josep Maria Minguella i Poli Rincón, però abans un apunt, perquè estem tots, crec que coincidim, veritat, marcats per la pandèmia. Permeteu-me que saludem el doctor Cajada, Juan Pablo Cajada, és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Cajada, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per atendre'ns, benvinguts a Esports Cope. Estem veient, òbviament, que el virus i l'augment dels contagis està incidint directament també al món de l'esport. No sé si hem d'entendre que l'aforament de pavellons, sobretot pavellons, però també d'estadis, anirà a menys quan passin festes o ja d'aquí pocs dies, no ho sé. Pregunto.
Bueno, és una possibilitat perquè aquesta pandèmia ha donat un gir molt important. Estem en un moment de nou de pujada molt important de contagis a nivell comunitari, amb un augment de la pressió ja als hospitals, i a més tenim la possibilitat de l'entrada de la nova variant Omicron, que és una variant que és molt més transmissible, que es pot produir contagis a una velocitat molt més marcada que l'anterior. I clar, això sí que pensar que aquells esdeveniments en els que hi hagi molta gent, doncs probablement en un moment donat s'hagin de reduir els aforaments.
Clar, entenc que sobretot és evitar concentracions de gent. Diu vostè, és una opció, és probable, sobretot pavellons o estan al mateix nivell pavellons i estadis de futbol? Ho dic per pavellons tancats, home, estadis a cel obert.
Clar, no, o sigui, probablement el que són espais interiors, les mesures probablement siguin més restrictives que en espais exteriors. Això sempre ha estat així. Per tant, seria probablement, no crec que es tracti igualment un espai interior que un exterior, però algun tipus de restricció hi haurà probablement als dos costats.
I hem de pensar també en que es puguin aturar competicions, sobretot competicions d'esport base, o això ja estem parlant d'un extrem?
No te sé dir, no tinc aquesta informació. No sé.
Perquè,
depèn, no sé, sí. Del volum. Sí, sí.
No, li demanava preguntar, doctor, si l'escenari a partir del nou any, de l'1 de gener, encara es preveu que sigui pitjor del que tenim ara mateix, que els contagis van pujant sense aturador, vaja.
Sí, les previsions posen el mes de gener com el pitjor mes. A mitjans de gener, més o menys, o primers de gener, serà quan hi haurà més casos, probablement, sempre que s'hagin establert mesures restrictives, que són les que acabem veient que funcionen. Per tant, sí, serà un mes complicat el mes de gener.
Perquè ens fem una idea ara mateix. Jo li preguntava per l'àmbit que ens toca, que és l'àmbit de l'esport, però ara mateix l'Hospital del Mar, quina incidència hi ha de casos i d'ingressos?
Bueno, pues en aquest moment, en l'Hospital del Mar, tenim ja a prop de 40 pacients ingressats a les plantes convencionals i 15 pacients a la UCI. La qual cosa és multiplicar per 3 el que teníem fa 3 o 4 setmanes. Vull dir, és una multiplicació que crida molt l'atenció. Ha anat a poc i, bueno, la por que tenim és que amb la variant d'Omicron això s'acceleri i agafi un ritme molt més alt.
El que ens està arribant, dic que a la majoria de la població, és que, sobretot amb la nova variant, tot és més transmissible, però que incideix menys, és a dir, que les malalties, o la malaltia en aquest cas, no és tan greu. Això és simplificar-ho molt o és realment així?
Falten dades per estar segur d'aquesta afirmació. És una afirmació optimista, pues perquè no ens volem creure que hi hagi un virus nou i que sigui pitjor que l'anterior, no? I aquest virus nou és pitjor que l'anterior en la transmissibilitat, aquest virus nou és pitjor que l'anterior en quant a l'efecte de les vacunes, que és menor, i queda el dubte de si és més o menys agressiu. Home, més agressiu com tal, no crec que ho sigui. En tot cas, el que pot passar és que sigui igual de virulent o una miqueta menys que el Delta. Però clar, encara que sigui una miqueta menys, si es transmeteix molt i es salta algunes vacunes, doncs podria haver moltíssimes persones afectades i moltíssimes persones ingressades als hospitals i a les UCIs.
Molt bé. Doctor, acabo, que sé que ha fet un forat a la seva agenda i li agraeixo molt. El que hem de tenir clar és que a partir d'ara hi haurà mesures més restrictives. Això serà evident. Ja veurem quines.
Ja veurem quines, però és molt probable. És molt probable que es comencin a fer... És molt probable, perquè és que si no es fan, és que la situació pot ser... El gener, febrer pot ser dramàtica, o sigui que probablement veurem mesures respectives en poc temps.
Molt bé. Juan Pablo Orcajada, cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Gràcies pel seu temps, cuidis i dins del que pugui bones festes. Que vagi bé.
Gràcies, igualment. Gràcies.
Gràcies, doctor.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De 4 de la tarda. A veure, saludo el Josep Maria Minguella primer. Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Mira que bé sones, Minguella, quina força.
Home, claro, que aquí concentrat a això per agafar força, perquè queda un final de Lliga impressionant.
Deixem que et pregunti, Minguella, on estàs? On estàs físicament ara?
Estic en una clínica a la part alta de Barcelona.
Sí.
Tancat en una habitació de 300 i pico metres, que no pot entrar ningú, ni jo sortir, perquè si no ja no hi seria, i que em permet fer tots els tractaments i tot això que porto des de fa 8 o 10 dies,
sí.
I que segons últimes notícies, en un parell de dies poden acabar.
Val. Hi ha molta gent que es pregunta, i el Josep Maria Minguella com està? Jo et noto molt bé. Estàs bé, realment?
Home, sí, home, a veure, jo tinc un esperit de superació sempre. He passat moments bons a la vida, he passat moments complicats. Jo també he tingut operacions importants del cor, de pròstata i tot això, i els he enfrontat perquè la vida no tot és bonic. La passa que a vegades la gent es queda amb la... Oye, mira quin cotxe té aquest, mira quin no s'ha quedat. Sí, però això ha tingut moltes circumstàncies i tal. I, bueno, i he passat amb això, amb aquesta anèmia, com es diu, no sé, això dels pulmons i tal, que de seguida...
La pneumonia,
de seguida, tal, el Covid, tal, si són malalties que han existit sempre d'una manera o d'una altra, i tens de tenir sort de poder-la salvar o no, ja està, i si és la cosa.
Molt bé. He de dir, trastienda del programa, que hem trucat al Josep Maria Minguella i que ell ens ha dit, sí, estic bé, i escolta, compteu amb mi, i nosaltres li agraïm moltíssim perquè forma part, primer, de la família d'aquesta casa i de la parella habitual a Esportscopi els dilluns juntament amb el Poli Rincón. Hola, Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¡Qué alegría oírte, José! Ahí,
igualmente, muchacho.
Si es que eres más grande que todas las cosas. No sabes qué contento y qué feliz estoy. Ayer. Sí, sí. Qué contento estoy, no te lo puedo imaginar, bonito mío. Así.
Venim de dues alegries, la de Minguella avui, que ja és una gran alegria escoltar-lo, i la del Manolo Oliveros el dissabte.
Hombre, eso ya fue extraordinario. Eso fue extraordinario.
Totalmente.
Nuestro Oli, que es nuestro, es nuestro, es nuestro patrimonio nuestro.
Son nuestros, ¿no?
Exacto. Patrimonio es el personal, que tiene cada uno siendo fiel a su manera de ser y defender las posiciones de cada uno. Y a partir de ahí hay momentos dulces, momentos menos dulces, y hay que afrontarlos todos y para adelante, ¿no? De toda la vida.
Ens hem mirat una mica al Malic tots nosaltres, però com sé que també Poli, Josep Maria, el Minguella, l'Oli, el Manolo, Poli, participen de les vostres vides, que ens esteu escoltant, ens ho haureu permès. Jo ara, clar, ara què? M'he de posar a parlar de futbol i preguntar-te a Minguella si hi brotes verdes o què faig ara?
Bueno, això són històries de brotes verdes quan a la vida...
Hay mucho brote, mucho brote, mucho brote.
Mucho brote. Cuando tú vas a un campo, hay brotes verdes. Al cabo de 3 meses, coño, no hay brotes verdes, no, es que ya se los han llevado. Y así es la vida. Entonces ahora, cuando el Barça ha acabat tan a on estem, i hi ha tants altabaixos i vius i canvis d'entrenador, i batim rècords negatius de no sé quantes coses, doncs, efectivament, han aparegut 4 o 5 nanos que tenen un tarannà realment que fan ser esperançadors. Ara, això és esperança, és la realitat. I no sempre et passarà com l'altre dia, que al minut 90, quasi 80, pots fer el 3-2. Perquè aquest mateix Brotes Verdes, si s'empata 2 a casa contra l'Elche, les paraules més fluixes que els diuen a tothom es poden publicar. contra l'Elche a casa guanyant 2-0 i minut 80 i pico estàvem tots dos. Ara, això ja s'oblida i el més important és el resultat. Bueno, està bé. Això és el que tenim, ja fa anys que ho estem dient, que és el que tenim. Tenim de sortir d'aquí, tenim de seguir penalitzant i no tenim possibilitats econòmiques per canviar-ho ràpid. Aquesta és la realitat.
És la realitat, sí. És lo que hay, és la frase. Pinchacito del Madrid, Poli, pinchacito del Madrid.
Pero de verdad,
y Athletic vosotros... Club el miércoles.
Escucha, pero ¿de verdad pensabais que esto se había acabado o qué? En serio, hacerme caso. El año pasado, ¿cuántos puntos le sacaba el Atlético de Madrid? 13 o no sé qué. Y estuvo dos partidos que estaba ganando la Liga al Madrid al final, los dos últimos
vale,
partidos.
Tú no ves la Liga ganada, entiendo, pero ¿quién es tu rival o rivales?
No, el Barça, uno de ellos, no tengas ninguna duda. Pero te lo digo en serio. Al final ya verás quién va a estar peleando ahí arriba. Ahora mismo el Sevilla... la situación del Sevilla ahora mismo es privilegiada. El Sevilla, pero ¿cómo está ganando el Sevilla? El otro día ganó el gol de Ocampos en el minuto 94. Pues lo mismo, ¿me explico lo que te decía o no? O sea, vamos a ser conscientes de que esta va a ser una liga dura, complicada y difícil. ¿Que hay más equipos? ¿Pero por qué hay más equipos? Y José va a estar de acuerdo conmigo. Porque los que están fallando son los que fallan. Si falla el Barça, si falla el Madrid, falla el Atlético de Madrid, están los demás. Si estuvieran el Atlético de Madrid ha perdido 20 puntos.
Hace un mes. Claro. La mitad de la tabla.
¿Te acuerdas la Real? Ahora está. Claro, pero a ver, al final, te lo digo yo, estará luchando el Barça, el Atlético de Madrid y el Madrid por la Liga. No te quepa ninguna duda. ¿Que puede estar metido el Sevilla? Seguramente. ¿Que puede estar metido el Betis? Mira, ayer tal y palmó el Betis. ¿Me explico o no? A ver, lo que sí es verdad, y lo ha dicho José María ahora muy bien, lo que pasa que es que hay veces que yo no sé cómo a José María no le pueden entender. La gente que lo oye de allí, de Barcelona, y la gente que rodea al Barcelona, no sé cómo lo pueden entender. Que todo esto está muy bien de los chavalitos, pero ¿con esto te da para ganar la Champions y para ganar la Liga?
No, hombre, no. Ya estamos fuera de la Champions. Y ahora veremos la Copa Liga esta europea, veremos cómo quedamos.
No, por eso te digo que, a ver, Europa League, chavales... Sí. No, Albert, pero que los chavales muy bien. La pena es que los chavales no los has sacado cuando los tienes que sacar, cuando el equipo está bien, cuando el equipo está fuerte, para que vayan cogiendo todo lo que tienen que hacer. Claro, en una situación como esta, todo lo que haga el Barça ahora mismo, hasta ganar como ganó el otro día el 3-2, que después de ganando 2-0, que casi palma hasta el partido, y estamos hablando del Elche, con todo respeto, entonces, ¿qué pasa? Y el Madrid, pues, vamos a ver, el Madrid ha tenido la suerte de enrachar unos partidos, pero llega el Cádiz, se cierra atrás el Cádiz, pues yo no quería el Benfica, yo quería el PSG, porque yo creo que tenemos más posibilidades con el PSG que con el Benfica. No, el Cádiz se cierra y no somos capaces de hacerle un gol, ¿o no?
Totalmente.
Es lo que pasó y los cambios tampoco funcionaron.
No, y el año pasado perdimos 0-1. Albert, el año pasado perdimos 0-1 con el Cádiz.
Sí.
Y este año no le hemos ganado tampoco. A ver, vamos a poner las cosas en su justa medida. Estamos en diciembre. Queda todo. Y de aquí a que empiece otra vez la Champions, de aquí a que empiece otra vez todo, ahora la Copa. Queda mucha liga, queda muchísima liga.
Eso es cierto. Vamos a ver qué Barça tenemos ahora y el que de aquí dos meses y medio, cuando se hizo el sorteo, quedó emparejado en la Europa League con el Nápoles. ¿Y qué Real Madrid tenemos de aquí dos meses y medio cuando le toquen los octavos de final de la Liga de Campeones el Paris Saint-Germain? Es evidente. Minguella, espai Barça, content, satisfet, és el que calia, no quedava un altre?
Bueno,
barato, va salir barato.
Hi ha dos versions claríssimes. L'espai Barça es havia de fer, el Barça no pot arruïnar-se per fer l'espai Barça. No, es que sí, es decir, l'espai Barça...
Es que eres un genio.
Claro, es que esto empezó el año 2000, que valía 2 reales hacer lo que había que hacer. No se consiguió. 2014, referéndum, como ahora. Sí, pa'lante, 600 millones. No se ha hecho nada. Estamos en 2021. Ahora vale 1.600 el crédito. Que cuando pides un crédito, yo que he tenido que pedir créditos, vas y te dan 1 millón. Pero cuando tienes que devolver 1.500.000.
Claro.
O 1.400.000. El crédito es de 1.600, sí. ¿Y cuánto habrá que devolver?
Dos mil y pico.
Entonces yo que no soy ingeniero económico, digo, ¿cuántos clubs del mundo, de los grandes, ganan dinero en fútbol al final de año?
Muy buena pregunta.
¿De dónde van a salir de los 2.000 y pico millones? Porque si se ingresa más dinero en un club, es para pagar jugadores, para pagar traspasos, para todo esto. Pero si tú te metes un muerto económico de 2.000 millones...
Más lo que tiene ya,
devolverlo.
Sí. José, más los 1.300 que tiene ahí apalancados.
Ah, no, más los 1.300 que tiene positivo. Es que es bueno, yo creo que es la manera de que dentro de unos años... pues, se planteará esto, habrá otro referéndum de estos de por internet y tal, y no sé qué, y oye, hay que convertir el CUP en una sociedad anónima y que venga un inversor y que ponga no quiero, pues nada, pues perdemos el CUP, no lo quiero perder, bueno, pues acabamos en manos de no sé dónde, de un chino, de un árabe, de un americano.
Bueno, muy largo me lo fías. Vamos a dejarlo aquí y vamos paso a paso.
Pero esto es así. Esto, es decir, los 100 millones, un club de fútbol, Albert, no lo recuperas de ninguna forma. Como beneficio hablo,
Sí. A mí lo que me sorprende una voz tan autorizada y las reflexiones que hace aquí José María... No le escuche nadie. Yo es lo que estoy alucinado en los últimos años, te lo digo en serio. Todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo lo que ha dicho ha pasado. Es que de esto sabe, José María, como si no estuvieras aquí, te lo juro por Dios, de esto sabe como muy pocos. Hombre. Yo no puedo entender que no te escuchen, no lo puedo entender.
Bueno. En fin, bueno, pareja.
Bueno, que salga pronto esto de la clínica tú y lo celebraré.
Sí. Exactamente, sí, eso es lo importante, sí, bonito mío.
María, que ens has donat una molt bona notícia. Cuida't molt, Poli,
vale,
també. Molta prudència i bones festes. Bon Nadal. Gràcies, amics.
I un abrazo muy fuerte a todos nuestros una abraçada. Oyentes y que pasen unas navidades extraordinarias.
Sí, señor Poli, nos sumamos al deseo. Gracias.
Hasta ahora.
Couto, ¿hay noticia?
Sí, la comisión delegada de la Liga se va a reunir para aprobar un nuevo protocolo con el tema de los casos del COVID que está subiendo.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
De momento, Juanma, más del 95% de los jugadores están vacunados. Salvo que haya un contagio masivo en una plantilla y no tengan jugadores para jugar, de momento los partidos de Liga van a seguir adelante.
Vamos a confirmar entonces.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por primera vez.
Creíble, porque ahora mismo está así la situación y estamos a una distancia abismal de lo que habitualmente somos en casa y fuera. No son números buenos fuera de casa, como bien dices, tenemos ese último partido para cerrar el 2021 y nos vamos a agarrar a esa posibilidad. Y bueno, pues a ver si ahora pues estos 5, 6, 7 días que tenemos nos sirve también un poco para cargar baterías y cuando volvamos pues a pensar ya en ese partido, ¿no? que tendremos en Mestalla, pues difícil, como todos, pero que bueno, un partido siempre tienes posibilidades de poderlo ganar y ahí nos vamos a agarrar, ¿no? Desde luego.
Vicente Moreno, el tècnic de l'Espanyol, després de la derrota a Vigo i aquesta ratxa de no guanyar fora de casa, no saber guanyar des del gener de 2020. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
Tenim a l'Espanyol de vacances.
Sí, jo penso que abans del partit de Vigo, perquè no s'ho van prendre massa seriosament. Tornaran a la feina la tarda del diumenge de Sant Esteve 26 de desembre, Ciutat Esportiva de Níjar, que per treballar tota la setmana en Archa and Charter. A València, la tarda del dia 30, jugar el 31 a les 4 a la tarda a Mestalla i agafar a Manises un avió de tornada per acabar sopant a casa cadascú, esperem que amb punts al Sarró, a les 21:30.
El full de ruta de l'Espanyol. Tenim en línia a l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguts a Esportscope. Sé que no et prodigues gaire als mitjans, o sigui que t'agraeixo encara més que ens atenguis avui. Com estàs? Com esteu? Que això s'ha de preguntar en aquest temps que ens toca viure.
Bueno, de moment, la família més directa, tots bé.
Molt bé, perfecte. Sí, escolta, sí, sí. Com està l'Espanyol? Com tenim a l'Espanyol?
Bueno, doncs ja t'ho pots imaginar. Estem tots, m'imagino que tots els socis i tots els simpatitzants, igual, no?, una miqueta... Bueno, una miqueta així de l'expectativa del per què aquesta diferència d'imatge, no?, de casa a fora. Però, sí, bueno, escolta'm, no podem perdre la il·lusió, no podem perdre les esperances de que les coses vagin millor, estem en una bona situació. Jo soc dels que penso que podríem estar millor o que hauríem d'estar millor, però, bueno, encara queda molta temporada.
Mm-hmm. A què creus que respon? Jo crec que aquesta és la pregunta, no?, que no es guanyi fora de casa, perquè normal no és, això és una evidència... I l'equip és el mateix que a casa porta una bona trajectòria. Per exemple, va guanyar el Real Madrid, no?
Sí, sí, home, vam guanyar el Real Madrid, ens mereixíem guanyar contra el Villarreal, vam perdre injustament contra l'Atlètic de Madrid. Bueno, pues, potser tanta sorpresa seria dir per què a fora no fem tants punts i a casa se n'han fet tants, perquè també som un gran equip a casa, no? No ho sé, jo m'imagino que això seria temes tàctics o temes tècnics, hauria de parlar algú que hi entengués de futbol, no? Mira, hem fet només 3 punts i la veritat és que d'aquests 3 punts jo crec que el del camp del Betis no ens el mereixíem, però sí que és veritat que en un partit totalment controlat com el camp de l'Elx vam acabar empatant, podíem haver guanyat, ens ho mereixíem. El camp del Futbol Club Barcelona, ja sabem el que va passar amb l'àrbitre, inclús amb les ocasions fallades, doncs ens mereixíem com a mínim un empat. El camp del Rayo ens mereixíem com a mínim l'empat perquè no ens van xutar ni un cop a porta. Bueno, jo crec que aquí, ja et dic, a part de l'anàlisi o el criteri que pugui donar algun tècnic, jo crec que ens mereixíem també més punts de camp de fora.
Bona tarda, president. Soc el Quique.
Hola, Quique.
Bona tarda. La gent apunta a Vicente Moreno, la gent apunta al projecte, a la necessitat de que l'Espanyol creixi. A mi em fa l'efecte que el del divendres és una cosa de jugadors. És d'actitud, de cames, de cap...
i no ho sé si és un tema d'actitud, és un tema de nivell. Jo crec que tenim un bon equip, tenim jugadors de nivell que són reconeguts a primera divisió, que porten molts partits. No sé què dir-te. La veritat és que l'imatge va ser molt dolenta i no és la primera vegada. També va ser molt dolenta a Mallorca, va ser dolenta a Getafe, va ser dolenta... Bueno, jo no et sé donar una explicació, però tampoc vull pensar que els jugadors sigui un tema d'actitud, que a vegades surten les coses malament, a vegades jo sí que és veritat que divendres jugadors doncs, que et venien donant un rendiment, com per exemple podia ser l'Aleix Vidal, doncs va jugar malament, no sé què dir-te. La veritat és que jo també vaig quedar molt, molt decebut i no era la imatge que estem acostumats a veure de tots aquests jugadors, però no té per què ser tota la temporada així, de pensar en positiu i que això no es torni a repetir.
Joan, intentem, ni que sigui mitjanament, passar pàgina a aquest debat i mirar cap endavant, perquè hi ha un altre debat a sobre de la taula, i jo crec que l'espanyolisme, que és saber cap on navega l'equip. Dic per les dues cares de les que estem parlant. Tu què penses? Cap on navega o cap on creus que ha de navegar aquest Espanyol?
Bueno, és que jo l'únic que et puc dir és el parer que jo tinc de lo que he escoltat. Clar, des del club es va vendre des del primer moment que l'objectiu era salvar-te, no? I jo crec que té que ser algú més. Jo sempre deia, quan estava a la presidència, que una cosa és tenir un objectiu i una altra cosa és tenir un primer objectiu. El primer ha de ser salvar-te, naturalment. Mira el que ens ha fet gràcia en baixar, com han baixat grans clubs últimament, el Real, tot aquest. Dic, el primer objectiu és aquest. Ara no té que ser l'únic. Naturalment que podem créixer més. I no pel fet de venir de segona divisió, és com que pugem de segona, hem de mantenir-nos. No, tenim un pressupost, jo crec, per aspirar a més coses. I crec que ho podem fer-ho. I ja et dic, no ho sé. el futbol a vegades es depenen molts detalls, es decideixen les coses en moments de, un mal arbitratge et pot decidir, una lesió d'un jugador important et pot decidir. Llavors, jo crec que l'Espanyol ha d'estar lluitant per pressupost, doncs on estem ara, com a mínim, entre el 10 o el 12, que tenim una miqueta de sort, doncs com a l'any d'en Rubi, i poder anar a Europa, però vaja, jo no crec que tinguem un equip per estar patint ni perquè sigui l'únic objectiu, el de la formació.
A l'any del Rubi, a l'any següent, vam anar a segona, Joan? No ho veuris,
bueno, sí, però és que, clar, com vam començar la temporada que vam baixar a segona, jo crec que teníem un equip molt justet, vam perdre jugadors importants com el Borja Iglesias, com l'Hermoso, i no es van suplir. I es va veure. Vam començar una temporada amb dos o tres davanters, doncs que, bueno, que es va veure durant l'any, que van donar un rendiment molt, molt fluix, no? Com el Ferreira, com el seu moment el Campuzano, com... Bueno, doncs al final el que es veia venir va passar. Però no, jo crec que aquest any no tenim per què pensar així en negatiu.
Trobes a faltar l'Espanyol, Joan?
Bueno, si em parles de la gestió i amb l'experiència que vaig tenir, no ho trobo a faltar. I a més, jo soc dels que no em perdo ni un partit. Vull dir que vaig... Intento viure'l el que puc, naturalment que no el vius tant durant la setmana, però, bueno, mirar els diaris, mirar les informacions, tot això sí que estic al dia a dia i soc dels que no em perdo cap partit.
Els diaris poca cosa.
Molt poca cosa, sí, la veritat és que no se'ns té massa en compte. Tampoc et sabria dir fins a quin punt, perquè com que compro només un diari i no és d'aquí, llavors no sé d'aquí si ens tracten gaire bé o no, però com sempre molt poca informació. També hem de tenir en compte si som nosaltres capaços d'oferir-ne molta d'informació, perquè tampoc veig molts portaveus o molta gent que ens roni des del club. Llavors, no sé, però aquest mal endèmic sempre l'hem tingut, el de que a vegades es parla de nosaltres per imperatiu legal, perquè toca i ja està.
Joan, anirem tancant. Alguna pregunta així ràpida. Tornant a l'equip, necessita fitxatges l'Espanyol?
Home, jo ja et dic, estic parlant d'un criteri de barra de bar, de fer la xerrada amb els amics.
Criteri d'expresident també i de gestor.
No, d'expresident no, perquè, a veure, un expresident pot pensar el mateix de l'equip que pot pensar qualsevol soci. Al fi i al cap, el president no fitxa i el president no és el que posa noms sobre la taula que puguin interessar. Això ja hi ha els tècnics i la direcció esportiva. Jo et dic que, segons el meu criteri, jo trobo a faltar algú més a davant. Tenim un gran jugador com és el Raúl Tomás, internacional, que ha demostrat el que és, però jo el veig amb molt poca companyia. El Volei no acaba de demostrar el que pot fer, el Loren el mateix, Di Mata el mateix, jo crec que són complements que no sé, jo trobaria a faltar, a part del Raúl de Tomás, que estic segur que pot acabar la temporada amb 14, 15, 17 gols,
sí.
L'Espanyol necessita com a mínim algun altre jugador que en faci 8 o 9. Mm. I crec que en aquest moment no el tenim. Potser el Puado, però encara també ha de demostrar molt. Bueno, jo crec que davant ens falta algun altre golejador que acompanyi a Raúl de Tomàs i a Puado.
Molt cert. L'última per la meva part. Tu et vas menjar com a president l'època durada de Can Barça, Messi i de més, que s'havia de callar i mirar cap a un altre lloc. Ara el Barça pateix, el Barça té problemes econòmics, el Barça està en una situació complicada, esportiva i econòmica. Com s'ha de comportar l'Espanyol o l'espanyolisme en aquesta situació? Com es comportaria el Joan Collet?
Bueno, és que al final l'afició la fas guanyant partits. Quique. La gent vol guanyar partits i la gent vol anar el diumenge al camp i disfrutar i ja està. I al final, doncs, el 90% de la gent de l'Espanyol ho són per tradició familiar, perquè no han donat molts motius històricament. Clar, llavors, què em dius? En aquests moments, què hauríem de fer? Doncs mira, doncs estar com el Betis, per exemple, o estar com el Sevilla, o estar com la Real Societat, que estan a dalt, que estan lluitant, que estan oferint... Bueno, de moment no ho podem fer, i bueno, cada any es diu, bueno, aquest estiu intentarem fer fitxatges. Bueno, jo crec que és una història que la portem repetint molts anys, no? Inclús amb la meva presidència, la d'en Dani i tot això, bueno, tot i que en Dani es van aconseguir molts èxits esportius. Però al final pots fer moltes promocions i, com dic jo, pots portar els gegants a Barcelona amb una moto, però si tu no guanyes partits el diumenge, si tu no tens jugadors una miqueta carismàtics, jugadors que arrosseguin a la gent, que crec que els podem tenir, que en tenim alguns, que la gent vol èxit i vol guanyar, i sobretot els nens petits, els nens que, i no tan petits, això, volen resultats, i si no els oferim resultats, doncs se'n van cap a l'altre costat.
Molt bé. Joan Collet, expresident de l'Espanyol, gràcies pel teu temps, cuida't molt, molta prudència i bones festes.
Igualment per vosaltres, bones festes a tots. Bona abraçada.
5 minuts i les 4, serà quan posem el punt i final a l'edició d'avui d'Esports Cope. Parlem del Girona, és a dir, de la Lliga Smart Bank. El Girona marca el tall de la promoció per pujar, 6è amb 31 punts.
Bueno, 31 puntos para mí es una primera vuelta normal. Estamos contentos. 31 puntos nos da para soñar, que es lo que queríamos. Y a partir de ahí, en la segunda vuelta, tenemos que dar ese paso adelante para mejorar lo que hemos hecho y estar en posición de poder luchar por todo. Y en el mes de enero y mes de febrero nos tendremos que posicionar, ya os dije. A los 28 partidos tenemos que estar ahí en... A ver dónde, por qué vamos a pelear. Pero a día de hoy yo también sueño con el Girona en primera.
És Miguel Ángel Sánchez Mitchell, el tècnic del Girona. José Luis Gil, hola, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Full de ruta del Girona, que ja el tenim de vacances.
Ara et faré trampa. 31 punts és el mateix que tenia el Girona la passada temporada. Ara t'ho explico.
A veure.
Full de ruta del Girona. De moment, vacances. Fins al dilluns 27, quan tornaran a la feina. Properes parades. En Lliga, 2 de gener, 6:45 de la tarda. Visiten un camp que a tu t'agrada, el Alcoraz.
Sí.
Per jugar contra la Sociedad Deportiva Huesca. I en Copa els hi tocarà el 6 de gener, 4 de la tarda. Anem a veure com passen els Reis d'Orient per Montilivi, aquest Girona o Osasuna de setzens de final de la Copa del Rei. Per què dic que és el mateix? Doncs perquè el Girona, en el canvi d'any, doncs té ara mateix 29 punts. No, millor dit, 21... No, 31 punts.
31 ara.
31 punts en 21 partits. Promig 1,47. El mateix promig que tot just el canvi d'any de la passada temporada, quan tenia 28 punts, però en 19 partits, promig 1,47. És el mateix promig de punts d'una temporada cap a l'altra. Això sí, la situació és molt diferent. Per què? Perquè el Girona la passada temporada amb prou feines havia fet 15 gols i Estuani portava només un.
Mm.
Ara, cal recordar, Estuani porta 14 gols i el Girona ha fet molts més gols i té ara mateix el davanter uruguaià enxufadíssim. En un Girona, doncs, que espera el retorn i dels lesionats sí que es buidi la infermeria. Per ordre d'aparició, han de tornar Borja García, de manera pràcticament immediata, que cap a començaments de gener, Darío Sarmiento, el proper en reparèixer seria Ramon Terrats, i l'últim, Òscar Ureña. Això sí, una dada. Apunta aquests noms. Arnau Martínez, Òscar Ureña, Ricard Artero, Gabri Martínez, Àlex Sala, Dauda, Suleiman i Monjonell. Són els joves que ha aconseguit Mitchell que portin coses a aquest Girona 21-22.
Així està el Girona. I ara, un apunt, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
De l'àmbit poliesportiu, per saber, perquè hi ha hagut molta polèmica les últimes hores, si la Marató de Barcelona se celebra el 3 d'abril o no?
Bueno, la Marató de Barcelona, que tenía previsto celebrarse el próximo 3 de abril, ha quedado aplazada por el COVID a la espera de buscar una fecha más tardía que reduzca la facilidad de contagios debido al aumento del calor. De hecho, la carrera ya se había retrasado un mes más de lo acostumbrado. Otro de los factores que ha influido en la decisión y vinculado directamente al COVID es la presencia de un 50% de participantes que vienen del extranjero para competir y, lógicamente, los viajes pues conllevan un peligro. No obstante, la organización de la Marató está hablando con el Ayuntamiento de Barcelona y las federaciones española y catalana para buscar esa fecha, sin descartar aún que el día 3 de abril se mantenga como día de la carrera.
Apuntat queda. Per cert, ens arriba, crec que ha rescatat el tall el Víctor Navarro, Julen Lopetegui, el tècnic del Sevilla, rival demà del Barça, ha dit això.
Nos espera mañana uno con un rival, creo que muy, muy mejorado, para mí uno de los mejores Barcelonas de hace mucho tiempo, con apariciones de futbolistas difíciles de ver en ningún equipo, jugadores jóvenes pero muy, muy buenos, con mala recuperación de jugadores como Dembélé, etc. Pues yo creo que realmente esperamos un Barcelona muy potente, muy, muy complejo, con, lógicamente con el toque que le ha dado Xavi y que además es claro.
Per si Helena Condis li vol traslladar després a Xavi. Condis, tinc esperant el Gil, però alguna coseta des de la ciutat esportiva esperant a Xavi Hernández?
Doncs que estem pendents que compareixi presencialment aquí a la sala de premsa de la ciutat esportiva, Xavi Hernández, que des de les 3 està dins de les instal·lacions. Ha arribat uns minuts després Ousmane Dembélé, que avui ens ha sorprès a tots perquè Entrava 3 minuts abans de les 3 a la senyora esportiva i pendents que en uns minuts, sempre és molt puntual, a les 4 se segui aquí en aquesta taula de Xavier Hernández.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Gil, superstar!
Tinc un tall tan bo, tan bo, tan bo...
Que el tiraràs demà.
Que el tiraré demà.
Ja ho sabia jo.
Porque este no se va de rositas.
Última hora de Lopetegui ja t'he fet la feina,
sí,
Gil.
Sí, no, última hora del Madrid. Run, run, diu Efe de positiu. Ai. De Isco Alarcón.
Mora meva.
I avui felicitem a don Alejandro García Reneses. 75 castanyes.
Felicitats.
75 anyets.
Les 4, que vagi bé.